L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Lo que passa, si ho sabem, ho expliquem. En aquest informatiu que comença una vegada més amb la voluntat de donar servei a la nostra audiència, aquesta audiència de proximitat, aquesta audiència de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, aquestes associades a EMUTE, i que conjuntament cada dia i a aquesta hora els ofereixen aquest temps dedicat precisament a com acaben d'escoltar la informació. Una informació que avui ens portarà a la edició de dijous. Estem a 22 de novembre de l'any 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I l'informatiu comença avui des d'Alcanar una altra vegada. Hem vingut fent un seguiment del procés de les negociacions entre els treballadors i l'empresa Cemex davant de l'anunci d'aquesta aero que faria fora bona part dels treballadors d'aquesta empresa. Les negociacions sobre les condicions d'aquest aero a Cemex s'acabaven ahir a Madrid. Cemex ofereix 30 dies per any treballat i 22 mensualitats. De fet, però, els treballadors sembla ser que no estan contents del tot amb aquest resultat. Ho explica des d'Alcanar Ràdio Domènec Ramal.
Efectivament, Josep, la postura de Cemex ha estat inflexible i només ha accedit a deixar les indemnitzacions als treballadors per acomiadament en 30 dies per any treballat i 22 mensualitats. Una empresa que rebutjava la proposta d'un tercer torn a la planta d'Alcanar, un tercer torn que hagués significat el conservar una cinquantena de llocs de treball d'acord amb un organigrama i estudi econòmic presentat a la direcció pels treballadors. Uns treballadors que culpen el director de la planta d'Alcanar del rebuig d'aquesta proposta que havia sortit dels mateixos operaris de la factoria. Així les coses, el president del comitè d'empresa de la planta d'Alcanar, Adriano Prados, assumia que l'objectiu era el de millorar les indemnitzacions davant la negativa de l'empresa a reduir els acomiadaments. Adriano Prados.
Ja no vos queda altra cosa. Més que pues, lluitar per la part econòmica, perquè estem veient que el que és en quant a puestos de treball me sembla que no a no ser estos 59 que recol·locacions, els altres no mos donarà més.
59 són les recol·locacions que, tal com reconeixia el president del comitè d'empresa, aniran destinats a d'altres plantes de l'empresa. Per tant, són 59 treballadors a restar d'aquests 147, que són els que en principi els afectaria l'expedient de regulació d'ocupació. D'altra banda, cal dir també que ahir a la tarda els treballadors van tornar a fer un tall de carretera a la Nacional 340, tall que aprofitaven també per celebrar una assemblea a la qual hi va assistir el secretari general de Comissió Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego, que destacava que aquest expedient de regulació d'ocupació és conseqüència de la reforma laboral que les empreses utilitzen de manera oportunista i adequada per als seus interessos per acomiadar amb totes les facilitats que els permet la llei i sense preocupar-se per les situacions de les persones ni de les empreses al territori. Que demanava, reclamava al govern de la Generalitat que force l'empresa a negociar i que aclarisque el futur de la planta d'Alcanar. Joan Carles Gallego.
També ha de dir el que vol. Tampoc les empreses poden intentar treure més beneficis encara i al mateix temps acomiadar els treballadors. Entenem que aquesta no és la via de solució. El que demanem és que la Generalitat s'impliqui, forci a l'empresa a seure i a negociar, però a negociar des dels compromisos també de l'empresa. I a partir dels compromisos de l'empresa crec que la Generalitat aquí podria moure coses, però amb compromisos serios. Perquè evidentment no té cap sentit que l'empresa plantegi el del port si al mateix temps està dient que despediràs 147 persones. Per què vols més ports si no produiràs? Per tant, aquí caldríem que ens aclaríssim les coses. Per tant, la Generalitat que obligui a l'empresa a seure's i a partir d'aquí a parlar-ne.
Per últim, hem dit també que, tot i que pràcticament les coses estan decidides, una representació dels treballadors, tal i com han vingut fent en les últimes setmanes, aniran avui al míting que el Partit Popular realitzarà a Tortosa. Una altra representació té previst d'assistir al ple de l'Ajuntament de Vinaròs, en el que es debatrà una moció sobre aquest expedient de regulació d'ocupació.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El Departament d'Agricultura anuncia que assumirà el peritatge dels danys ocasionats a les finques i camins rurals pels aiguats del passat dissabte a la pedania tortosina del Regués. Segons van acordar els afectats, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Tortosa i representants de la mateixa Generalitat. El consistori tortosí es comprometia a distribuir, a partir d'ahir mateix dimecres, els formularis perquè els propietaris hi puguen fer constar les destrosses patides en finques que hauran de ser retornats abans del 5 de desembre. Els mateixos serveis tècnics municipals comunicaran al mateix departament les afectacions en camins rurals amb l'objectiu de que els peritatges es puguen fer el més aviat possible. En una reunió que va tenir lloc el passat dimarts a la nit a les dependències municipals de la pedania per tractar l'avaluació dels danys i la possibilitat de demanar ajuts a les administracions, alguns afectats van deixar palès en la línia de la denúncia del sindicat Unió de Pagesos, de la qual se'n va fer ressò, recordem, aquest dimarts l'Agència Catalana de Notícies, doncs que els defectes del disseny en la construcció de la carretera coneix el poble amb Alfara haurien ocasionat la gran avinguda d'aigua que va afectar el nucli urbà i les finques properes. Segons argumenten, els insuficients desguassos instal·lats als cursos dels barrancs haurien propiciat que la carretera, de titularitat de la Diputació de Tarragona, actués de barrera dirigint la massa d'aigua en direcció a la població. Una altra de les notícies que destaquem en aquest informatiu fa referència tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre, perquè la Cambra de Comerç de Tarragona presentava ahir un informe de conjuntura econòmica del tercer trimestre del 2012. L'economista Joaquim Margalef, del grup de recerca, indústria i territori de la Universitat Rovira i Virgili, assegurava en aquest informe que la caiguda de la demanda a l'àmbit europeu ha frenat l'activitat exportadora de les empreses tant del Camp de Tarragona com de les Terres de l'Ebre. Margalef afegia que el 12% de les exportacions catalanes provenen d'empreses del Camp i de l'Ebre. Aquesta data és 3 punts inferior a la registrada en anteriors trimestres. Escoltem l'economista.
Hi ha més del 12% de l'exportació catalana surt de les comarques de Tarragona. I en relació a la importació, creix. Del 16% passa quasi al 17%. Com dèiem al començament, les dues dades positives de l'any han estat el turisme i han estat el comerç exterior, amb problemes. També amb el seu dinamisme, amb el turisme, disminució de la demanda interna i augment de la demanda dels residents i augment de la demanda externa, i amb el cas de l'exportació, el fre que significa realment l'estabilitat econòmica que en aquests moments hi ha amb les previsions dintre dels països de la Unió Europea.
Aquest informe trimestral encarregat per les cambres de comerç de Tarragona, Reus, Valls i Tortosa al grup de recerca d'indústria i territori de la URB inclou també com ha evolucionat l'economia al territori en els darrers anys. De fet, l'estudi desvela que el conjunt de les dues demarcacions ha perdut un 12% dels autònoms des del 2007. Així mateix, des del 2008 s'ha desfet bona part del teixit empresarial. En termes quantitatius, el nombre d'empreses ha disminuït un 8%, el d'ocupats a prop d'un 15% i els treballadors per empresa un 6%.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res. Now the gravy trains
run over you. 52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Ens ocupem ara ja de la informació municipal. Primer que res anem a Amposta perquè l'Ajuntament està invertint en la millora de diferents carrers de la ciutat. Darrerament han començat, per exemple, les obres d'equitrenat de l'Avinguda de la Generalitat, una avinguda cada cop més transitada i que fins ara es trobava en molt mal estat, especialment després de les pluges. Manel Ramon ho explica des de Amposta Ràdio.
Doncs així és, després de les pluges del passat cap de setmana s'han iniciat ja les obres tal com estava previst d'asfaltat de l'Avinguda Generalitat d'Amposta, una via que fins ara només estava coberta amb rec i que aquesta setmana s'asfaltarà en tota la seva extensió, des de la rotonda de la Castellania fins al carrer Sant Cristòfol. Les obres que realitza l'empresa Contregisa eliminaran el mal estat en què es troba el ferro fins ara, que en ser rec i no d'asfalt provocava que sorgissin molts sots, especialment després de les pluges. El pressupost total de l'obra és aproximadament de 45.000 euros i està previst que els treballs finalitzen aquesta mateixa setmana. Ho explicava la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer.
A veure, estava... La veritat és que sí. La veritat és que este és un tram de circulació de la ciutat on passen molts de vehicles. És un carrer que forma part de Valletes 2 i per tant no és de Valletes 1 i el que havia allí era simplement un rec i clar, cada vegada que plou doncs cada vegada s'estaven fent més tolls i finalment ara fa 15 dies quan se van començar a fer aquests forats tan enormes vam decidir que allò ho havíem de fer, encara teníem uns diners d'urbanitzacions diverses i per això s'ha tirat endavant l'alquitranat d'esta via tan important per la nostra ciutat.
És una via important ja que passa per davant de la caserna dels Mossos d'Esquadra i també per davant de l'arxiu de la ciutat, de l'arxiu comarcal del Montsià, fins a la Cambra Rosera. Cal destacar també que les obres de peatonalització i millora del carrer Jardí que enllaça l'Hospital Comarcal amb el centre de la ciutat, a l'Avinguda de la Ràpida, també continuen a bon ritme i recorda també que darrerament s'han realitzat les obres de millora del carrer Tarragona i s'han instal·lat voreres al Passeig Canal en el seu tram final.
I no ens movem d'Amposta perquè també sabem a través de l'Agència Catalana de Notícies que la companyia Endesa posava ahir a prova els plans operatius d'emergència amb un simulacre d'incendi a la subestació d'Amposta. L'objectiu va ser prevenir incidents als complexos i estar preparats per actuar de manera segura i efectiva i minimitzar els temps de resposta en cas d'accident. El suposat foc s'hauria iniciat per un curtcircuit a la instal·lació, la qual cosa hauria provocat un incendi a la sala de cel·les de transformació de mitja tensió. Tot seguit es va activar l'alarma d'incendis de la central i es va alertar al centre de recepció d'alarmes i al centre de control de Barcelona. La subestació d'Amposta dona servei a 15.000 clients, tant de la comarca del Montsià com també del Baix Ebre. I encara doncs, en temes elèctrics, podríem dir, ens movem a la següent crònica que ens arriba des de la nostra emissora a Deltebre, des de Ràdio Delta. Avui Lluïsa Bertomeu ens parla precisament de que el municipi ha decidit externalitzar el servei de manteniment de l'enllumenat. Això suposarà un estalvi tant econòmicament com mediambientalment.
L'Ajuntament de Deltebre i l'empresa Elecnor S.A. signaven el passat 31 d'octubre el contracte mitjançant el qual s'externalitza el servei de manteniment de l'enllumenat públic del municipi a fi de millorar l'estalvi i eficiència energètica de les instal·lacions tal i com preveu la normativa vigent. Per aconseguir aquests objectius d'eficiència i estalvi, així com els mediambientals, es realitzarà durant els propers 6 mesos una inversió a les instal·lacions de 744.000 euros, que serà finançada pel diferencial obtingut amb la reducció de consum. Gervasi Aspa és l'alcalde de Deltebre.
És un conveni amb Elecnor, és una adjudicació de tot el que és l'enllumenat públic, amb el qual hi ha una inversió de gairebé, em sembla que són 750-800.000 euros, una inversió que modernitzarà definitivament tot l'il·luminat públic de Deltebre, que ens adaptarem a tot el que és la nova normativa i a tot el que és el baix consum, que realment significa un estalvi per a l'Ajuntament de Deltebre, que significa, a més, que ens estalviarem damunt d'aquestes inversions, nosaltres no ho farem, que és gairebé, dic, 750-800.000 euros, també significarà un estalvi energètic i un estalvi del nostre rebut de la llum, i això encara no acaba aquí, perquè hi ha més coses que estem intentant tirar endavant perquè hi hagi fins i tot un 30% d'estalvi. Això significarà que aquests diners que ens podrem estalviar podem destinar-los a altres obres, a altres coses que l'Ajuntament necessita per donar servei al ciutadà. I també tindrem servei d'urgència 24 hores i també tindrem una millor qualitat d'enllumenat. Som el cinquè poble de Catalunya que hem obtingut o han fet aquest procediment. Hem estat a la vista de tothom, ens ha costat més d'un any, però podem dir avui en dia que ens han demanat ja de més de 30 municipis el nostre plec de clàusules i condicions, que està fet per la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, per poder aplicar a altres pobles, no només les Terres de l'Ebre, sinó també de tota Catalunya. No? Som una mica, per ser el poble més gran que fem això, de moment, el primer, i intentem doncs, que bueno, ser un model a seguir per la resta de municipis. No? I és molt bonic, a menys que hi ha mi com a alcalde, que Deltebre doncs sigui tingut en compte en un aspecte com és de modernització, l'enllumenat, de modernització dels serveis al ciutadà, i per tant jo crec que aquest conveni que hem signat, aquesta concessió que hem signat, serà molt beneficiosa tant per a les arques municipals com també per a la qualitat de llumenat que donarem a la gent del municipi.
Considerant l'anàlisi econòmica de l'estat inicial i de l'estat final de les instal·lacions, segons l'auditoria prèvia realitzada, l'Ajuntament de Deltebre tindrà un consum energètic aproximat d'un 44% inferior a l'actual, preveient reduir uns 740.750 kW d'energia consumida, representant un estalvi de més de 87.000 euros anuals. Amb aquestes consideracions, s'estima que l'emissió de CO2 a l'atmosfera es reduirà en més... Amb aquestes consideracions, s'estima que l'emissió de CO2 a l'atmosfera es reduirà en més de 289 tones anuals.
Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9:30 de la nit, a la sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, i l'Ebre Televisió.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I un dia més a l'informatiu hem de parlar de temes relacionats amb el món de l'oli. De fet, estem en plena campanya i, òbviament, doncs, aquest fet genera informació pràcticament tots els dies. Avui, però, on anem d'una banda a Castelló i d'altra a la demarcació de l'Ebre. La Jana i Ullacona, aquests dos municipis, a banda i banda del riu Sénia, són aquests dies les capitals de l'oli mil·lenari. Després de l'èxit de la primera trobada d'oliveres mil·lenàries i olis de varietat tradicionals del territori del Sénia, que es va dur a terme l'any passat, l'Associació Territori Sénia i la Mancomunitat de la Taula del Sénia organitzen des d'ahir i fins al diumenge 25 d'octubre la segona edició d'aquestes trobades que enguany acullen, com diem, aquests dos municipis, la Jana i Ullacona. Segons explicava Jaume Antic, a la nostra emissora, gerent de la Taula del Sénia, organisme intercomunitari que promou aquests arbres monumentals i els seus fruits, les jornades es divideixen en dues parts, una de més científica, que inclou el congrés, on es donaran a conèixer les propietats de les varietats tradicionals d'aquestes oliveres a la zona, i d'altra banda una part més divulgativa, amb la inclusió de degustacions, conferències i també taules rodones i fins i tot visites guiades als museus naturals d'oliveres monumentals, el d'Ullacona, a l'Arion, i el recentment estrenat a la Jana. Escoltem, Antic.
Bueno, d'alguna manera que el que s'ha fet durant l'any a nivell científic, perquè clar, de fet, dins de la trobada hem buscat, i l'any passat ja ho vam experimentar, però ara ho hem destacat més, buscar dos parts. Una part científica, que és el congrés, això serà exclusivament el dia 23, a on ponents, doncs jo diria que els millors del món, hi ha italians, n'hi ha d'Andalusia, n'hi ha evidentment també d'aquí de Catalunya, de la Comunitat Valenciana, d'Aragó, se parlarà i s'exposarà el que s'està investigant en matèria d'oliveres mil·lenàries, però també en matèria d'oliveres tradicionals, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, és important i en aquest nivell, bueno, és una referència, no sabem què se'n fa sent d'altres. I l'altra és la part divulgativa, que enguany insistirem més. L'any passat ho vam centrar, però enguany entre que estan les eleccions el 25 i tot això, donarem més protagonisme als dos llocs. Per una banda, el dijous la inauguració se faria a la Jana, aprofitant la inauguració del Museu d'Oliveres Mil·lenàries que s'ha fet allí. Després se faran els actes al Centre Cultural, de presentació dels olis, de presentació dels llibres. Després, el dia 23, divendres, se farà el congrés i a Ullacona. El dia 24, dissabte de matí, a Ullacona seguirà més bé en una part de divulgació. Seran, doncs, per supost, se podrà comprar i vendre l'oli, estaran els llibres, estarà un folleto que han fet, que és una mica una síntesi del llibre, clar, el llibre és molt més extens, però hi haurà un folleto on hi hauran receptes de la Fundació Alícia, concretament n'hi ha almenys 20, que també ho podrà tindre tothom, on s'explica els usos millors d'estos olis.
Com diem, aquesta interessant trobada es va iniciar ahir a la Jana i continuarà a Ullacona. En quant als olis mil·lenaris que es produeixen a aquesta collita, Antic també explicava que l'acumulació d'aigua ha fet baixar el rendiment de les olives, tot i que la qualitat de l'oli que estan produint és molt bona. Pel que fa als productors ebrencs, les cooperatives d'Acomón, l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara o el Molí Porta de la Galera estan acabant aquests dies la collita ajornada precisament també per la pluja. I si des dels pobles d'interior parlem de temes relacionats amb l'oli, des dels pobles de costa ens parlen de pesca, naturalment, concretament de la segona edició del Taller del Peix. L'objectiu d'aquests tallers és que els nens i nenes de la Cala, de sisè curs de l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar, puguin conèixer el valor del peix de la costa calera. El xef del restaurant del Molí dels Avis, Josep Margalef, és l'encarregat d'impartir aquest taller que tindrà lloc fins al mes de maig i del que ens en parla des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Després de l'èxit del taller del peix a l'Escola Sant Jordi l'any passat, enguany el xef del restaurant El Molí dels Avis, Josep Margalef, realitza la segona edició del taller. Un taller que va començar dilluns 19 de novembre i durarà fins al maig. L'objectiu d'aquest taller, realitzat al menjador escolar, és que els nens i nenes de sisè curs coneguin el valor del peix de la costa calera. Aquesta iniciativa compta amb una base didàctica elaborada des del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat i es pot dur a terme gràcies al suport del CALCE, el grup d'acció del litoral de la Costa de l'Ebre. El taller es concentra en ensenyar als nens els valors d'una nutrició correcta i, sobretot, unes receptes fàcils de cuinar perquè ells mateixos ho puguin practicar a casa seva els caps de setmana amb la família. I és que un dels valors que pretén impulsar el taller del peix és la consolidació dels vincles entre escola, alumne i família. Aquest taller s'imparteix un dia per setmana de 9:30 del matí a 11:30 del matí. Escoltem Josep Margalef, xef del Molí dels Avis.
Parlo de diferenciació dels peixos, del peix blau, peix blanc i peix emigràs. Després també parlem de la cuina, com cuinar els peixos, com netejar-los, primer que tot, i com diferenciar quan un peix és fresc i no és fresc. No? I, bueno, i potenciar una mica el consum del peix a les cases, perquè s'està perdent molt la tradició, de, sobretot el poble marina que som, que no hi hagi tradició culinària marítima als que estigui perdent això.
El dimarts de la setmana vinent es farà la presentació oficial del taller amb la presència de representants del GALCE i el president de la Cofreria de Pescadors, Janet Llambric.
Seguim repassant el món dels tallers i de les jornades, perquè també Santa Bàrbara acull precisament avui una jornada d'emprenedoria femenina. L'Institut Català de les Dones i la Diputació de Tarragona, amb l'objectiu d'estimular el foment de l'emprenedoria, impulsen sessions formatives als ens locals de les Terres de l'Ebre, dirigides a millorar l'ocupabilitat de les dones, capacitar a les participants per tal de respondre a les noves demandes del mercat laboral, compartint experiències i cercant propostes concretes, útils i reals. L'Ajuntament de Santa Bàrbara és un dels que aposta per aquestes jornades i per això, avui, dijous 22 de novembre, es duran a terme al nostre municipi aquesta jornada formativa per a dones emprenedores. L'objectiu bàsic del taller proposat és sensibilitzar i informar als participants per tal de fomentar l'esperit emprenedor i incentivar la presa de mesures que contribueixen a l'aparició de noves iniciatives empresarials donant suport a les emprenedores. Ho explicava un dels tècnics municipals, Edu Roldán.
Bàsicament perquè els temps que corren trobar punts de referència i que la gent moltes vegades abans de muntar negocis la cosa anava bé, hi ha negocis que podien tindre un èxit, diguem-ne directe, perquè hi havia una millor bonança econòmica i podien triomfar més. Avui en dia es pensa, muntar un negoci no s'ha de frenar, s'ha de continuar muntant projectes empresarials, però sí que és bo tindre referència per no caure en seguida en el fracàs. Llavors, aquest tipus de jornades, conferències, tallers, tot això són bons perquè, a més, a mi el que m'agrada és la jornada més que se presenten casos d'èxit, la qual cosa implica que les dones, en aquest cas les dones, també poden participar homes, però bàsicament s'enfoca, com he dit, dolors a les dones, veguen que muntar una empresa no és fàcil en els moments que corren, però és una possibilitat i que hi ha possibilitat de triomfar i d'èxit. Diuen que les crisis a vegades són els moments de les oportunitats, però hem de tindre present un marc de referència i dir, escolta, muntem-la, però si ho fem, fem-ho bé. I aquest tipus de jornades són bàsiques, perquè a part de veure persones que n'entenen, se presenten casos d'èxit i diguem-ne que no anem al que moltes vegades anàvem abans en temps de bonança, que anàvem una mica a la babalà.
La jornada també vol posar en valor el treball de les dones i donar visibilitat a les professionals i emprenedores alhora que treballar per assolir la equitat i rectificar l'existent dèficit de presència femenina en els llocs de decisió econòmica i empresarial. Aquesta jornada d'emprenedoria femenina es desenvoluparà de la manera que ens explicava una altra de les tècniques municipals, Dolors Caçador.
Bueno, en principi, us puc explicar alguna cosa. Hi haurà, primer que res, una presentació de la jornada que anirà a càrrec de l'Antonio Oller, regidor d'aquí de l'Ajuntament, i també de la Carme Valls, coordinadora de l'Institut Català de les Dones. Després, a través de la Noemí Monsó, la tècnica de la Diputació de Tarragona, parlarà una mica de com impulsar aquesta emprenedoria femenina. A l'apartat 3 m'entrarà Eduard, que bueno, ens parlarà del Servei Inicia com a tècnic d'aquí de suport. Després se presentarà un cas d'èxit local. El problema és que bueno, hem tingut una mica de dificultat i estem encara, no us podem dir exactament qui vindrà, perquè bueno, havíem comptat amb una gent, al final no pot vindre i estem una mica acabant de perfilar-ho juntament amb les tècniques de diputació. I finalment hi haurà una dinàmica per tal d'intercanviar idees i experiències, pues, bueno, com hi haurà gent que haurà presentat el cas d'èxit, gent que voldrà emprendre una nova empresa, això, doncs, bueno, una mica com a debat, intercanvi d'idees i experiències.
Aquesta jornada, recordem, es du a terme aquesta mateixa tarda al Museu de la Vida a la Plana, a Santa Bàrbara. I per a tancar aquest bloc d'informació, anem a parlar ara de l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, que organitza aquest vespre mateix una interessant xerrada amb una pregunta força actual. On anem els catalans? Una xerrada de la que ens en dona més detalls, una altra vegada des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, aquesta tarda i al Casino Recreatiu Instructiu d'Amposta tindrà lloc una interessant xerrada amb una pregunta que tots es fan actualment. On anem els catalans? Aquesta xerrada es tira a càrrec d'Adar Aixendri, llicenciat en Pedagogia. Adar Aixendri ens explicava més o menys de què constarà aquesta xerrada que es celebrarà avui a partir de les 6 de la tarda amb entrada lliure al Casino d'Amposta.
Més que una divagació és una aproximació que per una banda és històrica i per l'altra banda és pràctica. Hi ha una mica d'història on bueno, he fet algun format així en breu, no? En píndoles d'una horeta i mitja de xerrades que tracten sobre això, i una part és històrica i l'altra part és pràctica, és a dir, quin és l'estat de les coses i quines són les... Bàsicament jo distingeixo tres opcions, val? Les tres opcions de futur que bàsicament passen pels diferents opcions polítiques.
Doncs aquesta és la pregunta que es farà avui. On anem els catalans? Adar Aixendri formarà part d'aquesta xerrada que organitza l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià dintre de l'11è cicle d'Història, Cultura Popular i Tradicional del Montsià. Recorden, serà el Casino d'Amposta amb entrada lliure avui a les 6 de la tarda.
I també avui a Amposta encara hi ha més notícies perquè APASA celebra 20 anys amb una jornada tècnica que s'organitza avui mateix. Aquest dijous 22 i a la sala Emili Vives del Consell Comarcal del Montsià, uns 80 professionals del territori català que treballen en l'atenció a persones amb greu discapacitat intel·lectual comptaran amb una jornada tècnica de gran importància per al sector. Aquest any la residència Ibera fa 20 anys, es va crear el 1992 i entre els diferents actes per commemorar aquest fet s'organitza una jornada tècnica adreçada a professionals que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport extens i generalitzat. El programa ha estat dissenyat per a oferir un seguit de ponències que mostren experiències actuals innovadores al voltant d'intervencions que ajuden a millorar la qualitat de vida de persones amb grans necessitats de suport. Doncs amb aquesta notícia anem a posar ja el punt i final en aquest temps d'informació. Des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, a l'hora d'acabar, en resta solament, com sempre, agrair que hagin escollit aquesta emissora i no pas una altra per conèixer quin és el batec informatiu amb el que avui, en aquesta jornada de dijous, ha despertat el nostre territori. Gràcies, de veritat, per aquesta atenció. Demà hi tornarem, tenint una nova cita amb l'informatiu MUT. Fins aleshores, bona jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.